Prova de valencià organitzada per la Siacova. Nivell C2. Convocatòria de gener de 2019. Àrea de comprensió oral i expressió escrita. Activitat 1. Tot seguit, escoltareu un àudio d'una entrevista sobre el fenomen de les dades massives o Big Data. L'àudio l'escoltareu dues vegades. Entre les dues reproduccions hi haurà una pausa d'un minut. Cal que recolliu la informació necessària per elaborar un text, d'acord amb les indicacions que trobareu més avall, que continga un mínim de 150 paraules. Si no s'arriba al mínim, es penalitzarà. Escriviu el text en el quadern de respostes.
Avui en parlem amb Emili Morant. Ell és matemàtic i professor de matemàtiques, llicenciat i màster en humanitats, en moltes coses. Bueno, sobretot és un curiós en actiu, que té tres fills i que sap tocar el piano. Què tal, Emili? Bona vesprada, com va?
Molt bé, bona vesprada a tots.
Escolta'm, el Big Data... fa uns anys això era impensable, no?, pensar en això.
Doncs sí, mentre preparava un poc el tema del que parlàvem, he recordat que una de tantes coses que he fet i que quasi oblide ha estat dedicar-me a treballar amb dades. Ja fa un grapat d'anys, però no tants. I el que ens contaven de les dades, aleshores, quan treballàvem, era que les dades eren escasses, cares, imprecises... I què ha passat des d'aleshores? Que un seguit d'avenços tecnològics, de canvis socials, han fet que coses que abans haguen resultat difícils, intrusives, cares de mesurar, ara s'acumulen de forma natural. I en el fons, qualsevol disciplina que se sostinga sobre una base estadística, quantes més dades tens, si són fiables... pots arribar a conclusions més rotundes, més clares, pots treure més informació de les dades. Cal aclarir abans de res que aquesta informació no l'extrauen les màquines d'un munt de dades de forma automàtica. No, hem d'abandonar una miqueta eixa idea pròpia de la ciència-ficció apocalíptica de que n'hi ha màquines que ens governen. No, en realitat, quan entres al detall i et conten en què consisteix la ciència de dades, bona part del que s'ha de fer amb el volum immens de dades que generem és netejar-les, destriar una miqueta el gra de la palla. Hi ha una frase, hi ha un acrònim en informàtica i en ciència de dades que és garbage in, garbage out. És a dir, si tu a un sistema que dius que és intel·ligent el que entra és fem, el que ix és fem, és inservible també. O sigui que no són màquines que estan traient conclusions de forma autònoma, sinó gent especialitzada, informàtics, matemàtics, etc., que sap treballar, sap comunicar-se amb les dades i amb els algoritmes.
Siguen màquines, robots o persones, la pregunta és, cal preocupar-nos per l'ús que fan d'aquestes dades?
Cal estar informats, cal preocupar-nos sense alarmismes. Una anècdota que he trobat en més d'una referència sobre Big Data i intel·ligència artificial... És una anècdota que va ocórrer fa un grapat d'anys, crec que era 2011 o 2012, en una cadena de supermercats americana, on a Minneapolis un pare va anar a protestar allà a la tenda de què feien enviant-li a la seva filla promocions de productes per a bebès, locions, tovalloletes, robeta de bebès, que el que estaven fent era fomentar la natalitat entre els adolescents.
I clar, mare, que la van pillar.
Sí, els van quedar un poc mosques allí en la tenda, de no sé sí. Què ha passat així, disculpe vostè, i quan li van retornar la trucada unes poques setmanes després, qui es va disculpar va ser el pare, que va vindre a dir que en ma casa estaven passant coses de les que jo no era conscient i la meva filla tindrà una criatura d'ací uns pocs mesos. Què havia passat? Que a través de l'acumulació de dades que tenen dels seus clients i sobretot dels clients fidelitzats, dels clients que usen una targeta de compra, un estadístic en la cadena de supermercats havia detectat quins patrons de compra canviaven pocs mesos abans de que una clienta s'identificara com a que havia sigut mare. I en aquest sentit això li permetia oferir-li a esta xica que estava embarassada ofertes personalitzades.
Clar.
Que suposa que d'una manera fins i tot simpàtica, com és este cas, que al final és l'arribada d'una criatura.
No sé si li va fer molta gràcia.
Bueno, depèn per aquí. Però, clar, i si està l'altre cas, l'altra cara de la moneda? Per exemple, s'han donat casos greus de mal usos del Big Data, no?
Sí, ocorre. L'anècdota és més graciosa, és només un poc inquietant, però, per exemple, fa uns mesos va esclatar, de fet, cada setmana esclata alguna espècie d'escàndol relacionat amb Facebook. Un dels més sonats va ser fa uns mesos en el que es va anomenar escàndol Cambridge Analytica, en el que una empresa sospitosa, i allí quan entres en els detalls de la història apareixen magnats relacionats amb la política, espies russos i coses que no tenim temps així de contar. Una empresa que el que feia era proposar-te una espècie de test psicològic, el que tu responies, però en alguna fase de l'acceptació de la teva participació comparties l'accés a les teues dades i les dels teus amics.
Clar,
això multiplicava l'abast de dades. Ahir, això que fem nosaltres, de no llegir-nos les coses que signem, doncs en algun moment entre Facebook i esta empresa no es van llegir els uns als altres o es van fer les llonguis deliberadament i van tindre accés a la informació de desenes d'usuaris americans de Facebook i presumien d'haver alterat, d'haver canviat el funcionament de les eleccions americanes de 2016 a base de conèixer cadascú de quin peu coixetja i manipular-lo a la seua manera. Mireu, una de les conseqüències que té l'acumulació de dades d'esta manera és que les xarxes socials, este potser siga un tema per a un altre dia, permeten oferir-li a cadascú la part del món o la perspectiva del món que més li apeteix que vore.
Ah,
i això fa que li donem m'agrada a moltes coses que ja sap l'algoritme que van agradar-nos. Per això ens les mostra i ens crea un problema potencial de convivència o polític, perquè quan baixem al carrer hi ha gent que li ha estat donant m'agrada sistemàticament a coses completament distintes, com si visquérem en universos paral·lels. Això és un de risc del mal ús de la informació acumulada. Un altre cas molt graciós que recorde és el del Global Heatmap d'Strava. Strava és una aplicació, com n'hi ha moltes altres, que usa la gent quan ix en bicicleta per veure les rutes o per eixir a córrer. Jo mateix use una aplicació d'eixes quan ix a entrenar. I va publicar un mapa global en el que s'acumulaven com una espècie de mapa de temperatura, amb major o menor intensitat, les rutes que feia la gent quan ix en bicicleta, a peu, esquiant, etc. La informació era acumulada, ningú podia saber quins dies, a quines hores, per a on va Emili donant-li voltes fent running, que es diu ara. Val. Fins així, correcte. Què va passar? Que gràcies al mapa van descobrir bases militars que estaven en zones del mapa on tu veies allà com hi havia circuits que feia la gent entrenant-se enmig del no-res, i eren soldats que estaven emprant l'aplicació per a veure per a controlar les seves pulsacions, quin temps feien, etc. És a dir, que això de no considerar les dades individualment, sinó agregar-les, també s'ha d'anar en compte perquè pot revelar informació que no està previst, no s'hauria de fer pública.
Avui en parlem amb Emili Morant. Ell és matemàtic i professor de matemàtiques, llicenciat i màster en humanitats, en moltes coses. Bueno, sobretot és un curiós en actiu, que té tres fills i que sap tocar el piano. Què tal, Emili? Bona vesprada, com va?
Molt bé, bona vesprada a tots.
Escolta'm, el Big Data... fa uns anys això era impensable, no?, pensar en això.
Doncs sí, mentre preparava un poc el tema del que parlàvem, he recordat que una de tantes coses que he fet i que quasi oblide ha estat dedicar-me a treballar amb dades. Ja fa un grapat d'anys, però no tants. I el que ens contaven de les dades, aleshores, quan treballàvem, era que les dades eren escasses, cares, imprecises... I què ha passat des d'aleshores? Que un seguit d'avenços tecnològics, de canvis socials, han fet que coses que abans haguen resultat difícils, intrusives, cares de mesurar, ara s'acumulen de forma natural. I en el fons, qualsevol disciplina que se sostinga sobre una base estadística, quantes més dades tens, si són fiables, pots arribar a conclusions més rotundes, més clares, pots treure més informació de les dades. Cal aclarir abans de res que aquesta informació no l'extrauen les màquines d'un munt de dades de forma automàtica. No, hem d'abandonar una miqueta aquesta idea pròpia de la ciència-ficció apocalíptica de que n'hi ha màquines que ens governen. No, en realitat, quan entres al detall i et conten en què consisteix la ciència de dades, bona part del que s'ha de fer amb el volum immens de dades que generem és netejar-les, destriar una miqueta el gra de la palla. Hi ha una frase, hi ha un acrònim en informàtica i en ciència de dades que és garbage in, garbage out. És a dir, si tu a un sistema que dius que és intel·ligent el que entra és fem, el que ix és fem, és inservible també. O sigui que no són màquines que estan traient conclusions de forma autònoma, sinó gent especialitzada, informàtics, matemàtics, etc., que sap treballar, sap comunicar-se amb les dades i amb els algoritmes.
Siguen màquines, robots o persones, la pregunta és, cal preocupar-nos per l'ús que fan d'aquestes dades?
Cal estar informats, cal preocupar-nos sense alarmismes. Una anècdota que he trobat en més d'una referència sobre Big Data i intel·ligència artificial... És una anècdota que va ocórrer fa un grapat d'anys, crec que era 2011 o 2012, en una cadena de supermercats americana, on a Minneapolis un pare va anar a protestar allà a la tenda de què feien enviant-li a la seva filla promocions de productes per a bebès, locions, tovalloletes, robeta de bebès, que el que estaven fent era fomentar la natalitat entre els adolescents.
I clar, ai, mare, que la van pillar.
Sí, es van quedar un poc mosques allí en la tenda, de no sé sí. Què ha passat així, disculpe vostè, i quan li van retornar la trucada unes poques setmanes després, qui es va disculpar va ser el pare, que va vindre a dir que en ma casa estaven passant coses de les que jo no era conscient i la meva filla tindrà una criatura d'ací uns pocs mesos. Què havia passat? Que a través de l'acumulació de dades que tenen dels seus clients i sobretot dels clients fidelitzats, els clients que usen una targeta de compra, un estadístic en la cadena de supermercats havia detectat quins patrons de compra canviaven pocs mesos abans de que una clienta s'identificara com a que havia sigut mare. I en aquest sentit això li permetia oferir-li a aquesta xica que estava embarassada ofertes personalitzades.
Clar.
Que suposa que d'una manera fins i tot simpàtica, com és este cas, que al final és l'arribada d'una criatura...
No sé si va fer molta gràcia.
Bueno, depèn per aquí. Però, clar, i si està l'altre cas, l'altra cara de la moneda? Per exemple, s'han donat casos greus de mal usos del Big Data, no?
Sí, ocorre. L'anècdota és més graciosa, és només un poc inquietant, sí. Però, per exemple, fa uns mesos va esclatar, de fet, cada setmana esclata alguna espècie d'escàndol relacionat amb Facebook. Un dels més sonats va ser fa uns mesos en el que es va anomenar escàndol Cambridge Analytica, en el que una empresa sospitosa, i allí, quan entres en els detalls de la història, apareixen magnats relacionats amb la política, espies russos i coses que no tenim temps així de contar. Una empresa que el que feia era proposar-te una espècie de test psicològic, el que tu responies, però en alguna fase de l'acceptació de la teva participació comparties l'accés a les teues dades i les dels teus amics.
Clar,
això multiplicava l'abast de dades. Ahir, això que fem nosaltres, de no llegir-nos les coses que signem, doncs en algun moment entre Facebook i esta empresa no es van llegir els uns als altres, o es van fer les llonguis deliberadament, i van tindre accés a la informació de desenes d'usuaris americans de Facebook, i presumien d'haver alterat, d'haver canviat el funcionament de les eleccions americanes de 2016 a base de conèixer cadascú de quin peu coixeja i manipular-lo a la seua manera. Mireu, una de les conseqüències que té l'acumulació de dades d'esta manera és que les xarxes socials, este potser siga un tema a veure un altre dia, permeten oferir-li a cadascú la part del món o la perspectiva del món que més li apetixca veure.
Ah,
i això fa que li donem m'agrada a moltes coses que ja sap l'algoritme que van agradar-nos.
Clar,
per això
sí,
ens les mostra, i ens crea un problema potencial de convivència o polític, perquè quan baixem al carrer hi ha gent que li ha estat donant m'agrada sistemàticament a coses completament distintes, com si visquérem en universos paral·lels. Això és un de risc del mal ús de la informació acumulada. Un altre cas molt graciós que recorde és el del Global Heatmap d'Strava. Strava és una aplicació, com n'hi ha moltes altres, que usa la gent quan ix en bicicleta per veure les rutes o per eixir a córrer. Jo mateix use una aplicació d'eixes quan ix a entrenar, i va publicar un mapa global en el que s'acumulaven com una espècie de mapa de temperatura, amb major o menor intensitat, les rutes que feia la gent quan ix en bicicleta, a peu, esquiant, etc. La informació era acumulada, ningú podia saber quins dies, a quines hores, per on va Emili donant-li voltes fent running, que es diu ara. Val, fins així, correcte. Què va passar? Que gràcies al mapa van descobrir bases militars que estaven en zones del mapa on tu veies allà com hi havia circuits que feia la gent entrenant-se enmig del no-res, i eren soldats que estaven emprant l'aplicació per a veure per a controlar les seves pulsacions, quin temps feien, etc. És a dir, que això de no considerar les dades individualment, sinó agregar-les, també s'ha d'anar en compte, perquè pot revelar informació que no està prevista, no s'hauria de fer pública.